4 i 6 minuts de la tarda. Encetem doncs aquest temps d'agenda esportiva d'aquest divendres 22 de gener de 2016 amb la sintonia de Ràdio Maricel, fent prèvia com tots els divendres fins les 5 en punt de la tarda. I el nostre primer punt d'atenció és a la Preferent Juvenil en el seu grup primer. Com dèiem ara fa uns instants, a la Juvenil de la Blanca obre segona volta en rebent aquest diumenge en el Reus Deportiu al Nou Pins Vents, partit que començarà a 4:45 de la tarda. Tenim en línia amb el seu entrenador, David Porres. David, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, crec que després de la primera volta podem arribar a dues conclusions. Són senzilles. Mirant els vostres números, sou un equip que empata molt, però sou un equip sòlid en defensa. De fet, sou l'equip que menys encaixa.
Sí, la veritat que som un equip que defensivament no és només que no encaixem gols, sinó que els costa crear-nos oportunitats, i bueno, ja que davant de porta tenim una miqueta un dèficit, doncs hem aconseguit fer-nos fort en aquest aspecte.
Tanqueu la primera volta, David, amb aquests 25 punts, amb aquestes 6 victòries, 7 empats, com dèiem, només 2 derrotes. Esteu, per tant, entenc, amb bons números. El que passa és que, distanciats del que és una miqueta el líder, no?, el Nàstic de Tarragona.
Sí, a veure, són números prou bons. L'únic que, evidentment, els números del líder del Nàstic de Tarragona són espectaculars. En qualsevol dels 4 grups li trauria 7 i 8 punts amb el segon. O sigui que és més un mèrit del Nàstic que un de mèrit nostre. En qualsevol dels altres 4 grups estaríem a 2 victòries del primer.
Com qualifiques, volia preguntar-te, com qualifiques la primera volta de l'equip?
La primera volta de l'equip la qualifico d'un notable. Jo crec que està entre els 4 primers a Preferent. És important i té molta mèrit. Evidentment que hem vingut d'anys enrere que l'està a la categoria Preferent, hem estat entre el primer i el segon, i llavors es pot veure amb uns altres ulls, però bueno, jo considero que amb els equips que estem competint i amb les entitats que estan al nostre costat és molt important el que estem realitzant.
Una miqueta el que et deia d'abans, no, David? El fet d'haver encaixat només 13 gols, de que això es converteix en l'equip menys golejat, suposo que és important en el sentit de que a partir d'una bona solidesa defensiva es pot construir l'equip.
Sí, la veritat que també és el que hem estat parlant en els últims 2 mesos, perquè veiem que érem un equip que creàvem moltes oportunitats, però ens costava molt marcar un gol, i bueno, una de les claus, llavors, si ens costava tant marcar els gols, era ser una miqueta més contundents al darrere, intentar no regalar opcions al contrari, i sembla que està sortint efecte, i de fet em sembla que amb els últims 7 o 8 partits on se l'han marcat un o dos gols.
Per altra banda, com dius, David, creus que a l'equip li falta encert de cara a porta?
Sí, és un equip que crea moltes opcions de gol, però bueno, la veritat que per marcar un gol necessitem 4 opcions molt clares. Aquest és un aspecte a millorar, i mentre no es millori això, sobretot que seguim amb la dinàmica positiva de no encaixar.
Tu veus insalvable la diferència que ara us treu, per exemple, el Nàstic, aquests 13 punts?
Home, complicat, molt, molt, molt complicat. Mm. Però bueno, jo també sé el que és anar primer tota una lliga, i sé que amb el Nàstic ara l'esperaran en tots els camps, i evidentment que la segona volta del Nàstic no serà tan bona, això ho tinc molt clar, però bueno, tenen un avantatge molt, molt considerable.
Clar, és que li treu 8 punts al segon, que és la Rapitenca, 9 al tercer, que és el Martorell, aquests 13 que us treu a vosaltres. A partir de com està la classificació a dia d'avui, David, com enfoqueu la segona volta?
Home, nosaltres sempre ens hem marcat dintre dels jugadors de la primera volta intentar acabar entre els 5 primers. Aquest era el primer objectiu d'estar entre els 5 de dalt. i no ficar-nos a baix de tot. I amb això ho hem complert. Ara, a partir d'aquí, esperarem els propers 5-6 partits i nosaltres fem els deures i que els de dalt no els facin i ens podem permetre ser més ambiciosos. Però, en principi, el primer objectiu, que era quedar dels 5 primers, l'hem aconseguit. Ara venen aquests 5 partits més que és on te veurem realment quin és l'objectiu final.
D'aquests 7 empats que heu acumulat, suposo que satisfet a mitges, no?
Sí, bueno, els empats de casa són els que no t'agraden tant, no? Diferents causes de tema de desacert arbitral, desacert nostre, per diferents raons, doncs no hem aconseguit treure els punts necessaris a casa i això ens ha portat a que se'ns han escapat 6 o 8 punts, que són els que ens faltarien per estar dalt de tot.
Mm-hmm. Clar, fas els números surten fàcils, 7 per 2 són 14, això ja us posicionaria molt, molt, molt millor, però en qualsevol cas els números són els que són i, com dèiem diumenge, David, rebeu el Reus, un Reus que està amb problemes, diguem-ho així, a la part baixa de la classificació, està quart per la cua. Quin Reus esperes tu particularment?
Home, estic convençut que aquesta segona volta ja el Reus començarà a ser el millor Reus de la temporada, perquè ja començaran a reforçar-se amb jugadors dels de Nacional. Per el dia hi juguen el juvenil A juga el dissabte i nosaltres juguem diumenge. Per tant, ja l'última setmana ja va guanyar 1-0 amb el Valls, que anava quart classificat, i ja està començant a treure punts amb els equips de dalt. Sí, allà, siguent tots de l'equip que tocava, vam empatar 1-1, tot i que vam ser molt superiors durant 60 minuts sense demostrar-ho al marcador, doncs imagino que aquí a casa, amb els reforços que portin, doncs serà complicat, però bueno, esperem que fer una cosa complicada, que és el que parlem amb els jugadors, que és guanyar 2 partits seguits a casa, que això només ho fan els equips que acaben realitzant bones temporades. Intentarem ser un d'aquests equips.
Tenint en compte com està la classificació, que, com deies ara fa uns moments, els objectius, almenys de la primera volta, ja està sobradament complert, i que la segona, evidentment, doncs els rivals seran més complicats també de doblegar, creus que aquesta temporada és més de veure com van les coses, de veure com l'equip s'adapta a la categoria, i l'any que ve ja en parlarem?
No, és que jo crec que la categoria preferent ja és una categoria molt, molt complicada.
Sí.
On hem tingut uns anys que hem estat tocant-ho a dalt de tot, però això no significa que cada any tenim que estar allà i tenim que pensar únicament en que s'ha de pujar. Jo crec que tenim que tenir un respecte a la categoria on estem, i a la que jo li deixi de tenir el respecte que li tinc, segurament les coses es complicaran. S'ha de tenir respecte, primer de tot, el que et deia, primera volta quedar entre els 5 primers per tenir una tranquil·litat, i la segona volta acabar de fer els punts necessaris per mantenir la categoria, i evidentment, si això ho fem ràpid, doncs ser ambiciosos i aspirar a lo màxim, però tot amb tranquil·litat. Jo crec que no, tampoc som un equip de que et pugui assegurar a l'inici de temporada aquest any sí, aquest any estarem allà lluitant per la Lliga. Uh-huh. Això és molt complicat.
Doncs, David, ha quedat clar el missatge. Moltíssimes gràcies per atendre una vegada més la nostra trucada, que vagi molt bé i sort de cara al segon tram del campionat.
D'acord, moltes gràcies a vosaltres.
Un quart i un minut de 5 de la tarda. Bé, Conegudes ja una miqueta les intencions de la juvenil de la Blanca de cara a aquesta segona volta del campionat i complerts, com deia el David Porras, els objectius també en el primer tram del campionat. Anem a conèixer ja els partits de la resta d'equips de la Blanca que ens passen a facilitar com cada setmana en l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, doncs ja hem comentat que la juvenil A obre segona volta en rebent el Reus Deportiu aquest diumenge aquí al Nou Pinsbens a partir de 4:45 de la tarda. Apuntat queda. Pel que fa a la resta, vostè mateix.
Doncs pues continuem pel juvenil B, que jugarà a Pinsbens dissabte a les 6 de la tarda contra el Barça Olerdolà. En categoria cadet, el cadet A es desplaça a Vilanova i la Geltrú el dissabte a les 12:15 per jugar contra el Vilanova i la Geltrú A. I el cadet B rep a Pinsbens diumenge a les 12 del migdia al barcelonista de l'Enca Club B. En categoria infantil, l'infantil A es desplaça a Can Vidalet el dissabte a les 12:30. A l'infantil B aquesta setmana no juga perquè el capellà s'ha retirat i a l'infantil C diumenge a casa a les 10 del matí contra el Barcelona de la B. En categoria L20, l'Ivena rep a casa el Viladecans D el dissabte a les 4:15 de la tarda. A l'L20 B es desplaça a Sant Boi per jugar contra el Mariano Poblet el dissabte a les 10 del matí. A l'L20 C se'n va a jugar contra el Sant Top Montserratina A el dissabte a les 12:15. A l'L20 D rep a Pinsbens el dissabte a les 12 del migdia la Fundació Atlètic Vilafranca D. I a l'últim a l'L20 E es desplaça a Canyelles per jugar contra el Canyelles Associació Esportiva A el dissabte a les 11 del matí. En categoria Benjamí, el Benjamí A rep al Castelldefels a Pinsbens el dissabte a les 12 del migdia. A l'L20 B es desplaça diumenge als Monjos per jugar contra el Mascatarro a les 11:30. A l'L20 al Benjamí C es desplaça a Viladecans dissabte a les 10:15 i finalment el Benjamí D juga a Pinsbens dissabte a la 1 al migdia contra el Ribes D.
Doncs fins aquí el repàs de partits dels equips de la Blanca per aquest cap de setmana. Isidre, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que hi hagi sort. Fins dilluns. Adéu-siau.
Gràcies.
Més futbol base, en aquest cas repassem els partits que disputaran els equips de la Unió Esportiva Sitges. Per exemple, els partits que es juguen aquí a Aiguadols, el Benjamí A, que en rep l'Escola Futbol Gavà demà dissabte a 1:15, el Benjamí D en rep el Mascatarro, també demà dissabte, però una hora més tard, a 1:15, el Pre-Benjamí B s'enfronta al Sant Mauro, demà dissabte a 1:15, mentre que el Pre-Benjamí A rebrà el Base Olèrdola, diumenge a les 11 del matí. També diumenge a la mateixa hora, el Benjamí E s'enfrontarà amb la Penya Jove, l'Infantil B afronta el derbi davant el Ribes aquest diumenge a 9:45 del matí i el Cadet A en rep el Sant Mauro a partir de 12:45 d'aquest diumenge. Pel que fa a la resta d'equips, els que juguen fora de casa, per exemple, la juvenil A, que juga amb el Bosc de Plaça, a Ribes, amb el Club Deportiu Ribes, demà dissabte a 6:15 de la tarda. El cadet B ho farà amb el camp dels Sobirats, també demà dissabte a 12:15. L'Alevi A amb el camp del Marianao Poblet, a Sant Boi, demà dissabte a 12:15. L'Alevi B ho farà amb el camp del Sant Boià, demà dissabte a 12:15. L'Alevi C ho farà al camp del Prat, demà dissabte a les 9 del matí. L'Alevi D ho farà també a Ribes, amb el Club Deportiu Ribes demà dissabte a 12:15 del matí. L'Alevi E jugarà amb la Piera demà dissabte a 11:15, mentre que el Benjamí C ho farà al camp del Prat demà dissabte a 11:15. Encara partits per diumenge, juvenil B que juga al camp del Ribes, molts enfrontaments Sitges en Ribes aquest cap de setmana com veuen, el juvenil B com dèiem al camp del Ribes diumenge a les 9 del matí, l'infantil A amb el camp del Marianao el diumenge a 11:45 i finalment el Benjamí B que jugarà al camp del Ribes, també ho farà diumenge a les 11 del matí. 4 i 21 minuts de la tarda, futbol femení a la primera divisió, grup 1, jornada número 16, inici per tant també de la segona volta amb el Sobrense. El conjunt que en dirigeix José González jugarà fora de casa, ho farà amb el camp del Riudoms, al municipal de Riudoms, aquest diumenge a partir de 4:45 de la tarda. L'infantil cadet té jornada de descans aquest cap de setmana, mentre que l'equip àlevi infantil, en partit de la segona divisió, a partit de la 14a jornada, jugarà fora de casa també, ho farà al camp de la Fundació a l'Eti Vilafranca. En aquest cas ho farà diumenge a les 9 del matí. Parlem també de futbol sala. Aquest cap de setmana no hi ha Lliga Vila de Sitges. Tornarà el cap de setmana que ve en la seva 9a jornada, però sí hi ha Lliga a la Nacional Catalana, jornada número 13. En recordar que el conjunt de l'agrupació esportiva Les Botigues de Sitges s'enfrontarà amb el Censur de Barcelona al pavelló Can Roca de Castelldefels. El partit d'aquesta 13a jornada entre Les Botigues de Sitges i el Censur, com dèiem, diumenge a partir de les 7 de la tarda al pavelló Can Roca de Castelldefels. Una mica de poliesportiu per repassar la jornada de rugby. Així d'entrada, la divisió d'honor B, jornada número 15, amb el Rugby Club Sitges rep demà el Tecnidex València a Santa Bàrbara a partir de 4:45 de la tarda. A la primera catalana, el Sènior B, que també juga a casa a Santa Bàrbara. Ho farà, però, diumenge a les 12 del migdia davant el Rugby Club Martorell. A la Copa Catalana Femenina, a partir de la 3a jornada, després de les dues primeres victòries, el Rugby Club Sitges Femení juga amb el camp de la Sant Boiana, a l'estadi Constantí Miranda de Sant Boi, demà dissabte a les 4 de la tarda. Comencen també els diferents campionats sub-18 i sub-16. L'equip sub-18 afronta aquesta primera jornada del Campionat de Catalunya jugant aquí a Santa Bàrbara amb el Barça, demà dissabte a les 2 de la tarda. I el Campionat de Catalunya sub-16, a partir també de la primera jornada, el sub-16A s'enfrontarà a un altre clàssic com és el Barcelona Enginyers Rugby, partit que jugarà demà a Santa Bàrbara a partir de 1:45 del migdia. I parlem també d'escacs, perquè comença la temporada per als equips de la penya d'escacs del Casino Prado, que enguany presenta tres equips. El primer equip, que competirà amb la primera divisió autonòmica, el segon equip a la primera catalana provincial i el tercer a la segona catalana provincial. Diumenge 24, a 9:45 del matí, partits de la primera ronda. Tots tres equips jugaran fora de casa. El primer equip ho farà davant l'Olot, el segon equip amb el Sant Feliu i, finalment, el conjunt de la penya d'escacs C ho farà amb el Castelldefels B. Quatre i 24, tornem al futbol. Hem de fer prèvia ja de la 18a jornada, tant a primera com a tercera catalana. A la primera catalana, grup segon, com dèiem, el Sobrense torna a jugar fora de casa en aquest cap de setmana. Ho farà demà a la tarda a partir de les 6 a l'Olímpic de Terrassa, davant el Terrassa 1906. Pel que fa a la resta de partits, són aquests. També demà dissabte juguen el Redis davant l'Igualada i ja per diumenge la resta del Sant Boià al Catllà, el Viladecans Torredembarra, el Vistalegre Amposta, el Vilaseca Castelldefels, el Jesús i Maria en Rapitenca, el Balaguer Sant Ildefons i tanca la jornada el partit entre el Vilanova i el Lleida B. Una setmana, aquesta que estem a punt de tancar, amb alguns moviments a les banquetes d'aquest grup 2 de la primera catalana, el Terrassa 1906, precisament el proper rival del Sobrense, Toni Rodríguez substitueix José Luis Duque, Duque que agafa les regnes del primer equip del Terrassa, que milita la tercera divisió després del cessament de David Pirri. Per tant, demà amb el Terrassa 1906, que estrena nou tècnic, Toni Rodríguez, com els dèiem, en substitució del fins ara tècnic José Luis Duque, que passa a dirigir el primer equip a la tercera divisió. I canvis també al Jesús i Maria, el que serà també el proper desplaçament que en realitzaran els sobrenses. Serà, però, el 14 de febrer, un cop hagi passat ja el cap de setmana de Carnaval. Toni Teixidor, extècnic de l'Amposta i de la Rapitenca, entre d'altres, es farà càrrec de l'equip del Deltebre després de la dimissió d'Àngel García, arran de la derrota que va patir el Jesús i Maria amb el Sant Ildefons a l'última jornada, la que tancava la primera volta. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Estan calents o calentes les banquetes?
Sí. No entenc el cas de Jesús i Maria.
Sí, és una situació una miqueta estranya, en el sentit de que, bé, Jesús i Maria, com el Terrassa, bé, el Terrassa sí que ha estat una miqueta forçat per la circumstància,
clar,
no? Però el Jesús i Maria sí que va començar molt bé, s'ha despenjat una miqueta, ha baixat a la classificació, està al número 10, 25 punts, però bé, els seus motius tindran.
Clar, jo no sé si és per l'aspecte esportiu, jo penso que la trajectòria de Jesús i Maria és bona.
Potser les expectatives eren molt altes quan va començar la temporada i ara potser, doncs, s'han vist que bé, que no és or tot el que llueix.
Potser també, potser és això, no? El que passa que, clar, jo tocar un entrenador quan s'ha jugat una primera volta i està, doncs, com està, i bé, perquè jo penso que queda molt, perdó, molta llenya per cremar, doncs, clar, això doncs, me fa pensar una miqueta. El cas de Terrassa és diferent. Terrassa ja és degut a un cúmul de circumstàncies.
Sí, no, clar, José Luis Duque, fins ara tècnic del Terrassa 1906, passa a dirigir, com dèiem, el primer equip. I bé, doncs no els ha calgut, o s'han vist obligats, en aquest cas, el club agarenc a incorporar un nou tècnic.
Clar, per això fa...
Ex del Sabadell B, Toni Rodríguez, ex del Sabadell B.
Per això fa una miqueta, doncs, la funció de filial, no una miqueta, sinó fa la funció de filial a aquest Terrassa, no?
Terrassa, 1906, que ha debut aquesta temporada amb nou nom, perquè fins fa poc era el Penya San Pedro,
sí,
que va ser un dels equips que va aconseguir l'ascens la temporada passada.
Clar, el ser filial del Terrassa ha canviat de nom, té aquest nom, i doncs, clar, i a més jugar a l'Estadi Olímpic de Terrassa, no?
Sí, senyor.
I això vol dir, doncs, que clar, és l'equip filial del Terrassa, i potencien com està potenciant tot el problema que està patint el primer equip del Terrassa, doncs, d'alguna manera l'arrosseguen una miqueta, doncs, el Terrassa 1906, perquè ara estem parlant d'un entrenador, però jo escoltava ahir que el porter també suporta el Terrassa, va tenir un problema de porter i es porta el porter del Terrassa 1906. Jo no sé com, sí, com porter titular o bé com a segon porter, però que se l'ha posat cap a dalt, segur.
La targeta de presentació d'aquest Terrassa 1906, doncs, és 11 a la classificació, fins ara sumat 25 punts, amb un balanç de 6 victòries, 7 empats i 4 derrotes. Ha marcat 16 gols i n'ha encaixat 16 també. Estem parlant del segon equip que menys gols encaixa per darrere del Sant Boià. Quina és la trajectòria amb el seu camp a l'Olímpic de Terrassa? Doncs, fins a dia d'avui ha sumat 3 victòries i déu-n'hi-do davant quins equips, Igualada, Castelldefels i Balaguer. Per tant, han caigut 3 grans equips a Terrassa. Ha patit només una derrota, la que va patir amb l'Amposta, i ha empatat en 5 ocasions: Sant Boià, Vilanova, Vistalegre, Sant Ildefons i Lleida Esportiu. Per tant, tenim una trajectòria prou bona, vaja.
Molt bona, molt bona. Jo, per el que estic veient, el problema que pot tenir aquest equip al Terrassa és que fa poc gols.
Sí.
És lo de més, és un equip molt treballador en defensa, molt defensiu, perquè de fet el segon equip menys golejat en 16 gols. I doncs això vol dir, doncs, que és un equip complicat, i sobretot al seu camp, no? Perquè el seu camp no ha perdut cap partit. O ha guanyat o ha empatat, però perdre no ha perdut cap.
Sí, de fet, aquests 16 gols que té a favor el Terrassa el converteixen en un dels equips que menys portaria veu, perquè ja has d'anar cap avall per veure equips que marquen pocs gols. El Redis, per exemple, n'ha fet 16 també. Torredembarra n'ha fet 10 i el Catllà n'ha fet 15, per tant, està en números una miqueta d'equips de la part baixa.
Sí.
En el sentit ofensiu.
Ofensiu, correcte.
Però, clar, per contra, si no encaixes, clar, també tens un valor afegit.
Clar. Clar, i precisament és curiós, eh? És un equip que encaixa poc gols, que treballa molt bé en defensa, i en canvi el partit que va jugar aquí Sitges, dos de los gols se lo van fer mateix en defensa, una en errada del porter i l'altra doncs va ser una errada en defensa, no? Que la va aprofitar molt bé Josep Maria Mercè.
El resultat de la primera volta, baixa del partit que obria el campionat, que es va jugar amb aigua dolç, anava a dir ja ha plogut una mica, no, precisament no ha plogut massa, però han passat ja uns quants mesos, Sobrense 3, Terrassa 1.
Sí, per això, le van veure mancances en defensa, sí que era el primer partit que, per lo que es veu la classificació, no les té, no? I després la trajectòria al seu camp és superpositiva, és un equip que torno a repetir, crea poques ocasions, perquè jo l'he vist jugar amb el Vilanova, vaig veure aquest partit, quan ells mosseguen bé, però no és un equip que arribi moltes vegades, el que passa que és un equip molt ordenat en defensa i costa molt de fer-li un gol.
Ho comentàvem aquest passat dimecres a la tertúlia Pilotes Fora, una miqueta la igualtat que ha predominat al llarg de la primera volta en aquest grup segon de primera catalana i que explica el fet que hi ha hagut 8 líders en 17 jornades. El que més temps s'ha aguantat al capdamunt de la classificació ha estat el Balaguer durant 7 jornades, l'Igualada va aguantar 3 setmanes com a líder i el Castelldefels ho va fer 2 jornades. Hi ha hagut constants canvis de líders. Ho han estat, per exemple, només una jornada el Vilanova, el Viladecans. Em sembla que el Vilanova va ser a la primera jornada, arran de la seva victòria fora al camp de Lleida B. Sí. Viladecans, com dèiem, Terrassa, Sant Boià i el Sobrense. Un Sobrense que, arran de la victòria en 0-1 al camp de l'Amposta el passat 15 de novembre, aconseguia doncs arribar al més amunt d'aquesta primera catalana. A partir d'aquí, Toni, què podem esperar d'aquest Sobrense?
Home, esperem, com a mínim esperem treure bon resultat. La trajectòria del Sobrense que han contat és boníssima,
sí.
És molt bona. L'equip tan sol ha perdut un partit, i al camp del Balaguer. Doncs, i com ho va perdre aquest partit? Perquè, clar, si analitzes després com va anar aquell partit, tampoc va ser un partit que podia... Se va quedar amb un jugador menys que va donar la cara fins a l'últim moment i que fins i tot, si arriba a entrar una pilota doncs, del Sobrense molt clara, ara estaríem parlant d'un altre resultat. Però bé, parlem d'una derrota, no? Però és que lo de més, el Sobrense té molt bons resultats. Ha empatat molts partits a Can Contrari, si no recordo malament, ha empatat 4 partits.
Ja ara de memòria tampoc t'ho sabria dir, però en qualsevol cas signem mateixa trajectòria que la primera volta, és evident.
Sí. I jo assigno un bon resultat, jo assigno... Mira, fins i tot jo ja me conformo amb l'empat al camp del Terrassa, eh?
Sí?
Sí, és un bon punt. És que tot el que sigui sumar pel Sobrense és positiu. Home, si sumem els tres, xampany i pasta, no?
Fantàstic.
Vull dir, la mar de bé, no? Però un punt és molt bo al camp del Terrassa si veiem els números que té el Terrassa al seu camp, que ha estat capaç de guanyar els equips que ara per ara estan a dalt.
I una miqueta... equips que comencen a marcar tendència, no? Equips com el Balaguer, com el Castelldefels, com el Sant Boià, fins i tot el Vilanova, estan ja dient, sí que queda la segona volta, però volem estar aquí dalt.
Sí, clar.
I que no ens mogui ningú més ja d'aquí dalt.
Clar, és això, no? Vull dir que aquests equips estan...
És a dir, quin paper assumiran aquests equips i quin paper assumiran equips com el Sobrense, si m'apures. El Sobrense doncs, ha estat un dominador també d'aquesta primera part del campionat. No està lluny de les primeres places, El Sobrense a dia d'avui està 6, el 6è volia dir, però clar, està a 2 punts només del segon, que és el Castelldefels.
Per això és que per mi és el gran dominador d'aquesta primera volta,
Sense dubte un...
Si mirem la potencial...
Una de les grans sensacions, sí.
Per mi és un dels equips doncs, que d'alguna manera ha donat la campanada i ben donada
i que s'ha guanyat
en aquesta primera volta i que s'ha guanyat respecte per part de tots, És un equip desconegut, per molts rivals, perquè tenen molt de nom i que són realment doncs, equips històrics en aquesta categoria, que a mi el Sitge... El Sobrense ha pujat, està fent una campanya sensacional i per mi és l'equip a destacar en aquesta primera volta. La segona volta doncs té que seguir la mateixa línia, però torno a repetir, no ha començat. A part de la derrota aquí al camp a casa amb el Sant Boià, potser és aquell mal regust que me deixa a mi. El de més, l'empat del Callà, torno a repetir, és un partit molt
Redis,
complicat, perdó, del Callà. Se'n va... al cel, no? El Redis, és un partit en el que el Sobrense va poder doncs a guanyar el partit, i de fet va perdonar. Si el Sorens està una mica més fet de cara a porteria en els minuts, el primer 25 minuts, ara estaríem parlant d'un Sorens amb una molt bona victòria.
Doncs demà a l'Olímpic de Terrassa, aquest Terrassa 1206 Club de Futbol Sorens, partit que començarà a les 6 de la tarda. Vinga, doncs, anem ja a fer prèvia de la tercera catalana amb un dels grans duels que es viurà demà al municipal d'Aiguadols a partir de 6:15 de la tarda. Ens estem referint al Sitges-Martorell B. La resta de partits són a Montserrat, Igualada, Sant Cugat. El Joventut Ribatant a Cubelles compta també aquest partit que juga demà a 8:15 a Ribes. El Martirenca, Castellví de la Marca, la Granada, Riudevitlles, el Piera, Olivella, el Molanta, Noia, la Múnia, Carme i el Fàtima, Calaf. Bé, doncs, demà, Toni, ni més ni menys que el Martorell B, diem que posarà a prova els Sitges.
Sí, clar.
Bé, de fet, cada setmana és un com superar una prova, no? Superar un petit examen. Demà ja són aquells exàmens que puntuen alt.
Sí.
Que si el superes et donen bona nota.
Sí, sí. Mira, la diferència, jo ara estava pensant quan tu m'estaves parlant això, en els últims dos partits el Martorell ha sumat 2 punts. El Sitges ha sumat 4. Tot i aquella petita ensopegada, si lo mires fredament, perquè el Sitges podia haver guanyat aquest partit, lo tenia molt bé, al camp del Sant Cugat-Ses Garrigues, no? Uh-huh. Però és que tu mira els números del Martorell en aquests dos últims partits, ha sumat 2 punts.
No me n'enfio, Toni?
No.
No me n'enfio, perquè no. Si tu mires la trajectòria global del Martorell B fora de casa...
És molt bona.
Compte
és
que ha guanyat 7 partits fora de casa.
És molt bona, ja, és boníssima.
Només tant. Un empat i només una derrota.
Una derrota a Cubelles.
A Cubelles, li van fer 5.
A Cubelles. Si mires a casa, ha perdut 2 partits. Uh-huh. Però si mires a fora, ha perdut 1 partit sol. Clar, és un equip, però és un equip que d'alguna manera ha perdut una miqueta, ha estat una miqueta més irregular ara, últimament, que al principi. I això és el que té que aprofitar el Sitges. El que té que fer el Sitges és ser regular en aquest partit, sortir des del primer minut fins a l'últim, doncs pensar que se juguen més de 3 punts, perquè allà vas perdre, si perds aquí o empates aquí, doncs tens un rival que perd el gol a baralls amb ell.
Sí, recordem que el partit de la primera volta, el que obria el campionat, el Sitges va perdre allà 2-0. Per tant, seria important també intentar aconseguir un resultat que et doni a més dels punts l'averaix.
Clar, i jo no he vist el Martorell, però no. Sí que te puc dir que per mi, ara per ara, el Sitges és més favorit que el Martorell per números, de que va marxar Requero, parlo,
sí.
Perquè tu mira la trajectòria del Sitges de que va marxar Requero, és 2 empats i 1 derrota. Ara mira el Martorell.
Toni, venen partits, no direm que decisius, però sí molt importants per la sort de l'equip.
Tots,
Martorell,
els 4.
Martorell, vas al camp de la Noia, parèntesi de Carnaval, reps el Cubelles, un cop superat aquest parèntesi, el penúltim ja de la temporada, i te'n vas cap a Calaf, és a dir que són 4 jornades molt exigents.
Molt, molt. Jo penso que aquí marcarà una miqueta el campionat, Jo penso que en aquestes 4 jornades el Sitges, si fa els deures com els té que fer, doncs es pot col·locar allà donant-hi la mà al Montserrat Igualada, que per mi és l'equip doncs que potser ara per ara metré una miqueta més al son. Els altres no tant, no? Crec que el Sitges el que té que fer és això, treure una nota excel·lent d'aquests 4 partits. Si treu una nota excel·lent d'aquests 4 partits, compta que el Sitges doncs encararia una segona volta, tot el contrari que la va iniciar.
Sí, sí.
I si acaba com ha acabat, tu imagina si comença bé,
aquelles
com
tres
pot acabar.
Aquelles 3 derrotes a les 4 primeres jornades...
Són 9 punts.
Clar, són 9 punts que va deixar de sumar i que han condicionat una miqueta la trajectòria de l'equip. Sortosament, doncs, l'equip ha endreçat el rumb i s'ha posicionat ja en una classificació molt més d'acord als grans objectius que té l'equip. Demà, però, Toni, caldrà estar atents.
Molt atent, perquè torno a repetir, és un equip doncs que, i a més també em dona la sensació que en casa poc gols, Estic una mica ara doncs perdut amb això, em sembla que jo ja he fet...
Deixa'm mirar, perquè ho tinc aquí apuntat. Mira, no vas gens equivocat. Clar. És l'equip que encaixa menys, 21.
Per això que, a veure, el Sitges té que sortir despert, no un xic dormir com va sortir la setmana passada.
No li servirà sortir una miqueta endormiscat.
Clar, lo que passa, Pitu, i tu ho saps, no el mateix parlar del Sant Pere Rodivilles que parlar del Martorell.
Evidentment, i això l'equip ho sap perfectament. Partit que començarà per ser a 6:15 de la tarda demà al Municipal d'Aiguadols. I atents també haurem d'estar, Toni, a la trajectòria del Subové en aquesta quarta catalana.
Sí, a més té un partit de gent fàcil, perquè té un partit complicadet al camp de la Plana Rodona.
Sí, senyor, demà a les 7 de la tarda.
I se té que aprofitar una miqueta d'aquesta jornada, perquè és una jornada en la que n'hi ha doncs, un partit també molt interessant, en què la penya jove juga al camp de les Cabanyes, i el Can Cantró també juga
amb Canyelles.
A Canyelles. El Can Cantró té millor, però compta amb aquesta penya jove que ha ressuscitat amb el Roberto Guillem a la banqueta i li pot donar un absurd a les Cabanyes, i això se té que aprofitar una miqueta més aquest Sobrense que escolta, que ja pensa en l'ascens.
Ha estat una sorpresa, Toni?
No, a veure, al principi podria dir que sí, no? Que va començar a funcionar la cosa, però jo crec que no, que té molt bons jugadors i que doncs lo van veure a Ribas, va ser molt superior al Ribas, molt superior amb un equip que acaba de perdre categoria i doncs que intenta recuperar-la. En canvi el Sobrense, un equip nou, doncs per mi va ser molt superior.
Un dels jugadors d'aquest Sobrense B és Pablo Altamirano. De fet, Pablo Altamirano va ser l'autor de 2 dels 4 gols que l'equip va fer diumenge passat al camp de l'en Ribas. Pablo, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Muy bien, muy bien.
Ahora le preguntaba a Tony si es una sorpresa un poco vuestra trayectoria.
Bueno, la verdad que desde que comenzamos el equipo creía, pero bueno, la sorpresa es ahora que sabemos que podemos creer de verdad y seguir por ese camino, que es seguir sumando puntos.
Claro, te hablo de sorpresa porque evidentemente temporada nueva, el equipo empieza de cero, nuevos jugadores, entrenador nuevo, en fin, que todo era nuevo.
Sí, bueno, lo bueno que hay un club detrás de todo esto que es el Sobrense, que hace que todo sea un poco más familiar. Y reencontrarnos con gente e intentar hacer grupo de fútbol, que eso es lo que intentamos hacer cada semana.
Cerráis, o habéis cerrado ya la primera vuelta, segundos, 39 puntos, estáis a nada más 2 del líder, del Ortonen, que ha hecho una primera vuelta también fantástica. Sí, hay que empezar ya a creerse de verdad a este Sobrense B.
Yo creo que sí, yo creo que tenemos un grupo muy unido que hace que todos los fines de semana creamos en nosotros y estemos ahí a la hora de sumar puntos para cuando nos toque jugar contra el Ortonen tengamos la oportunidad de ver si podemos ganarles también, que eso es lo que vemos a lo que va del campeonato. El Ortonen ha hecho una primera vuelta perfecta, entonces, bueno, vamos a ver si cuando tenemos la oportunidad intentamos ganar.
Aquí os ganó, me parece que fue 1-3.
Sí.
¿Cómo lo viste ese día?
Bueno, en realidad eso es lo que comentamos, porque habíamos hecho un buen partido, hemos hecho otros partidos más raros, pero ese partido lo habíamos hecho bastante bien. Habíamos empezado muy bien, pero bueno, el resultado dice lo contrario, así que la experiencia fue negativa, pero bueno, nos quedamos con una sensación de que podríamos haberlo hecho mejor.
Te preguntaba cómo viste el Ortonen para saber un poco si a este equipo se le puede vencer.
Yo creo que sí, y más ahora que nosotros ya hace un tiempo que ya estamos jugando juntos, yo creo que ahora hemos mejorado y ahora estamos creyendo más en nosotros, entonces es nuestra oportunidad también de enfrentarnos a ellos y ver si ellos son mejores. Es decir, el fútbol es así. Uh-huh. En un partido se pueden pasar muchas cosas, así que lo intentaremos hacer lo mejor posible en ese partido, que vemos que es nuestro rival a batir ahora.
Sin duda, sin duda. Fíjate de la importancia, Pablo, de la victoria del otro día en Rivas, porque dejáis al Rivas bastante descolgado, y hablamos de un Rivas que al inicio de temporada sin duda partía como uno de los favoritos, sí, o sí. Candidatos.
Sí, yo creo que era el candidato, porque bueno, bajaba de categoría, entonces bueno, estábamos todos de que el Rivas iba a estar ahí arriba. Bueno, yo creo que también se va a mantener también, es decir, hay una diferencia. Pero bueno, nuestro objetivo era ese, era este partido y el anterior. Y hemos cumplido nuestro objetivo, y entonces bueno, ahora este fin de semana, ya mañana ya tenemos otro partido importante, y es partido a partido como estamos haciéndolo con los chicos.
Claro, si te pregunto cómo afrontáis la segunda vuelta del campeonato, me imagino ¿cuál puede ser tu respuesta, Pablo? Pero en fin, si firmáis como mínimo los mismos números, estaríamos hablando de un equipo, de un Suburense B, que se aseguraría jugar la promoción de ascenso.
Bueno, sería algo interesante, porque bueno, uno ahora se siente cómodo, los chicos se sienten cómodos como equipo, estamos todos unidos, y eso hace que las cosas salgan más fáciles. Y bueno, a pesar de que cuesta entrenar, porque tienes que combinarlo con trabajos y, sí, y cosas así, entonces se complica, pero bueno, y ya tenemos una edad que es más esforzoso, pero igual intentamos hacerlo para que todos estemos contentos y vayamos todos los fines de semana a jugar contentos, que eso es lo más importante.
Sin duda.
Bueno, si tenemos un mejor resultado, ideal.
Y para tu experiencia personal, Pablo, porque bueno, estamos hablando de un jugador que ya tiene pues bastante fútbol en sus botas, en sus espaldas, en su mochila, un jugador ya con experiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes en un equipo en que, bueno, hay mucha gente joven también?
Mira,
no te estoy diciendo viejo, ¿eh?
No. En realidad no es que es a lo mejor puede ser que es viejo porque juego, soy uno de los que
veteranos juega,
de los veteranos de esta categoría, es decir, no solamente de mi equipo sino de la categoría. Pero bueno, lo juego con ilusión, como lo hice siempre. Mira, he jugado de los 4 años que juego, ya tengo 37, pues ya entonces eso lo vives de una forma como, no sé, como que es algo que lo haces siempre, y es mucho más fácil. Y bueno, y cuando va pasando el tiempo te va quedando menos físico, pero te queda más, tienes más experiencia de haberlo hecho muchas veces. Entonces lo disfruto y veo que los chicos lo disfrutamos todo, entonces es mucho más fácil entrenar a las 10 de la noche con 5 grados.
Claro,
grados.
Ahora en invierno hace más pereza, sin duda. Bueno, Pablo, espera, no cuelgues, que está Tony también, que quiere comentarte algo.
Pablo, ¿qué tal?
Hola, Tony.
Hablábamos y ya hemos tenido una conversación un poquito larguita, pero a ver, tengo una duda. Sí. Tú has jugado prácticamente en toda la comarca. Has conseguido, no sé si lo vas a, si lo hiciste con el Inter de Sitges, ¿algún ascenso?
No, tú sabes que no he tenido esa oportunidad.
Ya.
Entonces, por eso esto es un deseo grande mío, entonces, y más haciéndolo en el Suburense, que para mí es un club que ya he jugado en otros años anteriores y que la gente que está detrás es una familia. Entonces, hacerlo en este club y ya terminando de jugar al fútbol sería algo muy interesante para mí.
Ahí va mi pregunta. ¿Sois conscientes que mejorando los números de esta primera vuelta un poquito, mira, 2 puntitos más, tenéis el ascenso?
Sí, va a ser una segunda vuelta interesante, porque hay clubes que tienen que que quieren, bueno, están ahí abajo, otros que están a media tabla, entonces todos quieren subir, todos quieren estar ahí arriba, y bueno, vamos a tener que luchar con todos y con el Tunen, que es nuestro objetivo.
Pablo, pues muy amable por habernos atendido, que vaya muy bien, esperamos una buena segunda vuelta por parte del equipo, y a ver si dais la campanada, por qué no decirlo, y subís el equipo de categoría. Que vaya muy bien.
Yo creo que sí, vamos a hacer lo posible.
Gracias, Pablo.
Muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Bé, doncs, esperem també com a mínim una bona segona volta del Sobrense B, que jugarà amb aquesta jornada, com dèiem, al camp de la Plana Rodona a partir de les 7 de la tarda, i no està massa lluny l'enfrontament amb l'Hortonenc.
No
està massa lluny, eh?
No, aviat arribarà.
No tinc el calendari massa al cap, sí, però en qualsevol
cas...
Sí, sembla
que és a la quarta o cinquena jornada,
sí, sí,
quarta
no,
jornada.
No està massa lluny.
Més o menys.
En fi, anem cap al bàsquet. També comença la segona volta amb la Copa Catalunya, jornada número 16 amb el bàsquet Sitges, que en rep demà l'Esparreguera aquí a Pinsvens a partir de les 6 de la tarda. Esparreguera, un rival doncs, que suposo que especialment l'equip li tindrà ganes, perquè en el primer partit de Lliga, el partit que obria el campionat, els homes d'Edu Piñero van acabar perdent de només 2 punts, però derrota al cap i la fi, 67-65. Saludem avui un dels jugadors i company doncs, del que fins ara ens han fet les prèvies cada divendres, el Mauro Pérez, avui a l'Edu Riu. Edu, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs?
Bé, molt bé.
Obriu segona volta demà amb Esparreguera. Escolta'm, de moment crec que aquestes 5 derrotes que heu patit us converteixen en un equip que com a mínim està allà amb opcions.
Sí, bueno, vam començar una mica malament la temporada, i bueno, ara portem ja un parell de mesos o tres, pues, que estem en una línia bastant bona, estem bastant contents de com ens està anant la temporada de moment.
Bon final de primera volta, per cert.
Sí, bueno, crec que això, que vam començar una mica una nova categoria, pues, una mica adaptant-nos, no? Els rivals eren molt més bons, evidentment, i ens va costar una mica adaptar. Vam perdre un parell de partits que pues, segurament que ara no els perdríem. Però bueno, ara estem molt bé i que afrontem ara la segona volta pues, amb moltes ganes.
El rival de demà, l'Esparreguera, un equip que us va guanyar a la primera volta, era tot just el primer partit de Lliga, aquells 2 punts, aquells 67-65, què tal, com ho veus per demà?
Bueno, va ser un partit una mica així, això, una mica trampa, perquè era el primer partit de la temporada, i a la primera part recordo que anàvem perdent de 20 i allò semblava un desastre, i a la segona part vam poder remuntar fins a empatar el partit, i vam perdre així, una jugada a l'últim segon, però bueno, bé, els tenim ganes amb aquesta gent.
Imagino. De moment, com deia Edu, esteu allà, esteu amb 10 i 5, empatats amb equips com Lluïsos, Roser, no esteu lluny de grup Barna, que està amb 11 i 4, sí. Viladecans, que de moment ningú el mou d'allà dalt, amb 13 i 2, la segona volta suposo que hauré d'estar un pèl més afinats?
Bueno, més afinats sí, està clar, perquè vam perdre un parell de partits que potser no hauríem d'haver perdut, i a la segona volta pues, nosaltres estem molt tranquils perquè bueno, vam pujar de categoria i ni molt menys esperàvem estar tan bé com ho estem ara. I ara que, doncs, ara que estem així i que tenim una bona dinàmica, hem d'aprofitar-la i intentar mantenir-la i que acabar bé l'any, i si podem estar per dalt, doncs perfecte, i si no, pues, el més a dalt possible.
Sovint hem parlat amb el teu company, amb el Mauro, del procés d'adaptació que sobretot ha hagut de fer l'equip, sobretot en els primers mesos de la competició. Podem dir ja obertament, Edu, que l'equip està plenament adaptat a Copa?
Sí, bueno, no ho sé si plenament o no, però sí, jo crec que sí, que al començament sí que sens dubte hi havia molts jugadors joves i que no havien jugat mai a Copa Catalunya, i que són una categoria molt complicada perquè hi ha jugadors molt veterans i molt bons, i sens dubte que ens va costar bastant al començament. Ara, doncs jo crec que sí, que potser podem parlar que sí, que tot l'equip ja està totalment adaptat, i que tenim una dinàmica que és molt bona.
Deixa'm que et pregunti gairebé per anar acabant, la teva experiència personal aquí a Sitges, si no recordo malament, és la teva segona temporada aquí?
Sí.
Què tal? Bé, la temporada passada sensacional, evidentment, no ens podem queixar amb l'ascens a Copa com a millor equip de Catalunya de la primera categoria, en fi, com que qui diu, arribar i moldre.
Amb l'Edu ja portava molts anys a parlar de venir aquí a jugar a Sitges, o per diferents motius no mai acabava venint, i l'any passat doncs, ja vaig venir i, bueno, sens dubte, estic molt content, i la veritat és que l'ambient de l'equip, entre els jugadors i després amb l'Edu com a entrenador, i bueno, els resultats ja es veuen que són perfectes, perquè l'any passat vam perdre només dos partits, em sembla, durant tot l'any.
Sí.
Bueno, va ser perfecte, i aquest any crec que de moment la nota que hauríem de ficar-li és bastant alta, perquè això, pujar de categoria i a més estar allà lluitant entre els quatre primers, doncs home, jo crec que estic molt content, molt content.
Molt bé, Edu, doncs escolta'm, agraïts de poder parlar una estoneta amb tu, que vagi molt bé. Esperem doncs una bona segona volta de l'equip i a veure si al final de la temporada veiem l'equip disputant aquestes fases d'ascens. Seria fantàstic.
Sí, seria molt bonic, seria molt bonic.
Gràcies, Edu. Adéu-siau.
Adéu. Adéu.
Edu Riu, com deia ell mateix, era un fitxatge que l'Edu Piñero, el seu entrenador, ja perseguia fa temps, sobretot perquè recordem que abans de l'arribada d'Edu Riu, l'altre pivot, Xavi Sabater, havia de carregar o havia de jugar gairebé els 40 minuts de tots els partits, i evidentment l'equip necessitava alguna ajuda a l'interior, i bé, sens dubte que la seva arribada, a part de la seva bona aportació particular i personal, doncs ha descarregat de minuts i d'esgotament físic el gran Xavi Sabater, sens dubte també. Demà, com dèiem, a partir de les 6 de la tarda, amb aquest partit de 16a jornada de Copa, Bàsquet Sitges Esparreguera, recordem també que abans a les 4 el sènior B jugarà amb l'esquitx de Sant Sadurní, i que el sènior femení afronta la 15a jornada jugant aquí a Pinsbens. Ho farà dissabte, també demà, un cop acabi el partit del sènior A, rebent el Bàsquet Molins, com dèiem, demà a partir de 7:45 del vespre. I parlem també d'hoquei patins. Aquesta jornada no hi ha partits de la segona catalana, però sí, pel que fa als equips de la base del Club Patí Sitges, podem recordar, per exemple, que el júnior juga a partit de Copa Federació demà dissabte a 6:45, rep aquí el Santa Perpètua, que l'Aleví B també juga a Copa Federació, rep el Reus Deportiu demà dissabte a 4:45, i que l'Aleví A, en partit del Campionat de Catalunya Preferent, afronta la tercera jornada jugant aquí amb el Vic demà dissabte a 11:45 del matí. El Benjamí, per la seva banda, rep el Piera demà dissabte a 4:45 de la tarda, partit de Copa Barcelona. I també dic que en la Copa Federació Infantil, l'infantil jugarà a la pista del Piera demà dissabte a 6:00 de la tarda, i que el juvenil també, en partit de Copa Federació, juga fora de casa, no massa lluny, evidentment, perquè ho farà a la pista del Vilanova també demà dissabte a partir de 6:00 de la tarda. Amb aquests partits d'hoquei acabem i posem punt i final pràcticament al nostre temps d'agenda esportiva. Toni, gràcies, bona tarda.
Molt bé.
Bon cap de setmana, i a vostès bon cap de setmana. Que el passin bé, i tornem dilluns a partir de les 4 en una nova edició del Temps de Descompte. Adéu-siau.